El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits en presència al ple. Per Convergència, Susana Pellicer, molt bon dia. Ignasi Bea, de la CUP Procés Constituent, molt bon dia.
Bon dia.
També amb nosaltres Sergio Blázquez, de Ciutadans, bon dia.
Hola, bon dia, soy Jens.
Esquerra Republicana Més, amb Mireia Ingla, bon dia.
Hola, bon dia.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa, bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, del PSC.
Molt bon,
bon dia.
Dia,
també. I Albert Benejam, del Partit Popular.
Bon dia.
Voldria començar la tertúlia parlant avui d'un informe que vam conèixer ahir. El RAC adverteix que la congestió viària dels accessos a Barcelona podria créixer un 50% en els propers anys si no es fan actuacions urgents en la infraestructura i la promoció del transport públic. Segons l'entitat, el creixement del trànsit derivat de la recuperació econòmica posarà de manifest la insuficiència, diu, dels corredors d'entrada i de sortida de la capital. La C-58, per exemple, un dels accessos més utilitzats pels santcoatencs, està entre les vies amb més congestió. Les propostes del RAC per millorar la mobilitat i absorbir aquest augment de trànsit passen per ampliar les inversions en transport públic, especialment a rodalies, i treballar en una reordenació dels accessos viaris. Per exemple, proposen potenciar els carrils bus-vao de baix cost, les línies d'autobús ràpides, els sistemes de park and ride i la gestió de la velocitat variable. Aprofitant aquesta notícia, els voldria preguntar sobretot per la situació del transport públic interurbà a Sant Cugat. Què creuen que necessita Sant Cugat per millorar en aquest aspecte i evitar aquesta situació que augura el RAC de cara als propers anys? Que comenci Convergència, Susana Pellicer, quan vulgui. Molt bon dia.
Home, doncs el panorama és una mica complicat, tal com hem llegit i ens has dit, no? Crec que aquest mateix estudi o aquest mateix reportatge ja aporta solucions, no? El Park and Ride, bueno, jo crec que són solucions tant a Barcelona com per Sant Cugat, que no són ràpides, o sigui que no són immediates, i per tant, doncs, bueno, el tema de la congestió del trànsit, bueno, no és el meu tema, ja ho avanço, em sembla tot molt complicat i s'ha deixat en mans d'experts que són els que en saben, no? Però segur que es pot millorar i que es poden fer moltes coses.
Ignasi Bea, de la CUP Procés Constituent.
Bé, jo tampoc sóc un expert en mobilitat, però bueno, aquest tema fa temps que porta cua, no? Vull dir, tothom que de tant en tant vagi a Barcelona en cotxe, per sort, podem, des de Sant Cugat estem ben comunicats, no només amb Barcelona, sinó amb Sabadell i amb Terrassa, i els ferrocarrils de la Generalitat funcionen com un rellotge, estan a diferència de rodalies de Renfe, i per tant no tenim aquests problemes, però si algun dia per alguna cosa de baixar a Barcelona veus que la congestió és bastant exasperant. En tot cas, hi ha algunes evidències. La manca d'inversions a rodalies des de fa molts anys, arrel de la notícia que sortia ahir a la majoria mitjana, es comentava que el pla de rodalies que acaba el 2015, no sé quan començava, se n'ha executat com a molt un 10%. No només, i això no és un Madrid contra Catalunya, és un Madrid on s'ha prioritzat una mica, però a la majoria de llocs les rodalies, a la majoria de llocs de l'estat les rodalies no s'han executat les inversions, i per tant tenim un sistema totalment deficient i no és gens difícil corregir aquestes coses, com a mínim a mig termini. S'ha prioritzat en canvi l'AVE, que segurament entre Madrid i Barcelona pot tenir sentit, però entre totes les capitals de província no cal. Tenim més quilòmetres per habitant d'AVE, d'alta velocitat que qualsevol altre lloc, i en canvi les rodalies les hem oblidat. El que és evident és que quan tu vas de vegades amb cotxe i veus la majoria de cotxes que van amb una sola persona, això no és sostenible i genera aquests grans problemes. Si hi hagués unes alternatives, unes rodalies que funcionessin bé, no com ara, que la gent no pot saber mai quan arribarà a la feina, doncs tenim aquests problemes. Per mi, a part de les altres qüestions del carril Bau i així, que també són coses que s'han de fer, evidentment, el tema de les rodalies és cabdal i la manca d'inversió és el principal culpable.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, el tema es complejo y la verdad es que viene desde hace muchos años, ¿eh? Yo, mi época universitaria ya hace muchos años, pues la verdad es que lo sufrí. Quiero decir que esto ya lleva 20-25 años. Lo que se necesita es, al fin y al cabo, que es inversión. En su día Barcelona apostó por un sistema radial de comunicaciones y eso hace que Barcelona sea un colapso y algunos trayectos, sobre todo entre el Valle Oriental, Occidental, etcétera, pues al final, digamos, tengan que pasar por Barcelona y pues al final lo complique y sea un embudo. Hablando con un compañero, en este caso de los, y hablando de Sant Cugat, que trabaja en Ferrocarrils de la Generalitat, decía que hay algunas soluciones que se han planteado, pero que no dejan de ser inversión, que es tienes que aumentar todos los andenes, el tamaño de los andenes, para que en los ferrocarrils haya más vagones, o por lo menos un vagón más. Pero bueno, esto es una inversión También dentro de Ferrocarriles de la Generalitat se está hablando de automatizar, que ahora mismo los conducen, se conducen más o menos de forma manual, que se automatice, y entonces lo que haría sería se cortarían los tiempos de espera. Y también nos decía que al fin y al cabo el gran problema es que hay un embudo cuando entras con los ferrocarriles en Plaza Cataluña, y hasta que eso no se solvente, pues parece ser que los usuarios de los ferrocarriles iremos un poco ensardinados durante los próximos años. Bueno, pues nada, sí.
¿Eh? Ferrocarriles, estem parlant de Ferrocarrils de la Generalitat?
Sí, i tant, sí. No, Ferrocarrils. No, Ferrocarrils. La qüestió, bueno...
Deixem acabar el...
La qüestió és que al final acabo se necessita inversió, i bueno, si el RAC ha hecho ese análisis en funció a un escenari de recuperació econòmica, bueno, pues vamos a esperar que si hay recuperació econòmica pueda haver inversió, que és lo que necesitamos.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més.
Jo no dic que no vagis a les hores punta ensardinats en els ferrocarrils, i que segurament si tinguéssim més recursos també hauríem d'invertir en ferrocarrils, però en aquests moments al costat de la Renfe els ferrocarrils de la Generalitat són la panacea de lo que és el transport públic, en el sentit de que saps perfectament quan passen i quan arribes. Una altra cosa és que en les hores punta hi hagi molta gent, i per tant doncs en un moment determinat ens haurem de plantejar també, sobretot depèn de quina línia, a poder augmentar en vagons i per tant diguéssim que fer-ho com a mínim més còmode, que és un dret que també tenim, però crec que el principal dret que hem de preservar i que en aquests moments no tenim garantit, i jo crec que és un dret fonamental, és la possibilitat d'utilitzar el transport públic, en aquest cas Rodalies, i saber quan arribes al lloc de feina o al lloc on tu vulguis anar, i sàpiguis que puguis arribar a l'hora i que no t'hagis aixecat 3 hores abans, i amb una mica de sort aquell dia arribis, i amb no sort, que és la majoria dels dies, doncs arribis tard. Jo crec que a l'etern debat entre el vehicle, perquè jo crec que són dos coses, no? A l'etern debat entre el vehicle propi, és a dir, individual, i el transport públic, és un debat que el podem encetar quantes vegades vulguem, que segurament tots coincidirem en que s'ha de promocionar el transport públic, és que és importantíssim que la gent estigui conscienciada, perquè si tenim ciutats molt més sostenibles des del punt de vista de mobilitat i també des del punt de vista mediambiental, jo crec que és un debat que a més el podríem extrapolar fins i tot fora de ja no de Catalunya i de l'estat espanyol, sinó també traslladar-lo a tota Europa, perquè això és un problema que passa en moltíssimes ciutats. Ara bé, per afrontar aquest debat i defensar la part que estaríem tots d'acord segurament, que és molt millor accedir a totes les ciutats amb el transport públic, és evident que cal inversió en transport públic, i el dia has de facilitar la ciutadania. El que no li pots dir a la gent és el missatge de s'ha d'utilitzar transport públic, però després a l'hora de la veritat aquestes persones no tenen capacitat perquè arriben tard o perquè el transport no passa per aquí. I posem a l'exemple de Sant Cugat, és que per arribar a Sant Cugat, des de segons quins punts de Catalunya que estan aquí a tocar, has de fer la volta que necessites temps, i per tant no ho pots utilitzar ni per anar treballant ni pràcticament per res, perquè, home, està bé algun dia que tinguis ganes d'anar a fer una volteta amb el tren, però per lògica, tu quan vas a un lloc és perquè vols anar directament en aquell lloc, i aquest és en aquest moment el problema que tenim a Sant Cugat. Jo crec que el tema de Rodalies, i amb això acabo, que és diari, a mi em sembla molt bé que es facin aquestes anàlisis, que són per altra banda molt òbvies, de dir que això no funciona. El que passa és que ens hem de preguntar per què no funciona, perquè aquí hi ha un ministeri que fa molt de temps que ha desconnectat amb inversions en Catalunya. És que aquí fa molts anys que no s'inverteix en res, i per tant, com que no s'inverteix en res, està passant el que s'està passant. Llavors, el que jo demano és anar un pas més enllà i de dir, com que el Ministeri no inverteix a Catalunya, com que això és un drama, com que s'estan vulnerant fins i tot els drets fonamentals en aquest sentit, que és el dret de les persones a moure's, doncs plantegem-nos i que aquests mateixos que critiquin aportin una solució. Jo en tinc una, però vull sentir d'altres també.
Iniciativa? Ramon Gutiérrez?
Sí, amb la línia que deia, que apuntava l'Ignasi, no? Jo no crec que sigui una cosa entre Madrid contra Barcelona, crec que és una cosa de cotxe contra classes populars, i que al final hi han dades. La setmana passada, que era la setmana de la mobilitat sostenible, que hi havia el dia sense cotxes, no? sortien estadístiques, deien que a Barcelona tenim 2 vegades més cotxe per quilòmetre quadrat que a Madrid, o 6 vegades més cotxe per quilòmetre quadrat que a Londres. No és un problema de tota Europa, i en ciutats d'Europa, bueno, això ho tenen molt ben resolt, i on el cotxe no és el rei del mambo, cosa que sí que passa aquí, no? Llavors, benvinguts al RAC a fer una anàlisi que nosaltres ja fa molt temps que fem, benvinguts a defensar la velocitat de variable, una cosa doncs que fa uns anys el RAC ens saltava la jugular per proposar, benvinguts a promocionar el transport públic, però jo crec que també els hi falten solucions a aquest informe que fa el RAC, es deixen coses, és a dir, crec que situen el cotxe encara com a peça fonamental de la mobilitat a l'àrea metropolitana, i jo crec que hem d'intentar superar això. Ferrocarrils no funciona com un rellotge, i crec que ens ho hem de dir. Ferrocarrils Funciona millor que Renfe, sí, però no funciona com un rellotge. També hi ha retards i també hi ha problemes. Falta intermodalitat, és a dir, falten connexions amb les parades de Renfe, i aquí a Sant Cugat tenim l'exemple de la parada de Bullpalleres amb la de Renfe de Sant Cugat, sí. O la parada d'Hospital General amb Renfe també. Falta promocionar l'informe del RAC, no parla del tram, no parla del túnel de maniobres de Plaça Catalunya, que també és important per poder augmentar la freqüència a Ferrocarrils, i al final no parla de promoció de la bicicleta, que també és una cosa clau dins de la mobilitat interna de les ciutats, i al final evidentment cal acabar amb la transferència de Renfe, i evidentment cal acabar amb aquesta visió centralista del transport públic que aporta Madrid, i ja vam criticar, no? Doncs que primer era l'AVE en lloc de les Rodalies, i que primer eren moltes coses, però hem de situar que al final no només és una qüestió, o sigui, que evidentment és d'inversions, és de millora de les infraestructures, però també és de cultura, és de superar la dependència que tenim del cotxe, perquè al final ens estem fent un flac favor a les classes populars d'aquest país, perquè el pitjor enemic de la persona que va amb cotxe és una altra persona que va amb cotxe, i també ens estem fent un flac favor a les generacions futures, perquè estem deixant un país, amb tots els respectes, de merda.
Pere Soler, del PSC.
Sí, jo subscric tot fil per randa les paraules del Ramon, vull dir, no... És un tema. El que passa que jo hi afegiria més, no? Ens queixem del centralisme de Madrid en quant a inversions i en quant a l'estructura de la xarxa de comunicacions, tant viària com ferroviària, però també ens podem queixar de la radialitat de Barcelona respecte a la resta de comarques de la gran regió metropolitana de Barcelona. Tenim un problema amb els dos eixos centrals, que són el Baix Llobregat i el Besòs, la C-58 i la P-7, que són els que realment aporten el col·lapse. Es podria solucionar de moltes maneres, i evidentment una de les solucions, abans apuntava ell, el túnel de maniobres del Plaça Catalunya de Ferrocarrils, però n'hi ha una altra, que és el túnel de maniobres de l'Hospitalet de Renfe, que possibilitaria la radialitat de Renfe, rebaixant, diguéssim, aquesta pressió de comunicació entre el Baix Llobregat i els Vallesos, en definitiva, i que segurament doncs aportaria molt prop. Tampoc ens fem trampes al solitari, ho volem tot, no? Volem millorar la qualitat, volem millorar el transport públic, volem que hi hagin inversions, però a vegades ens posem una mena de tapada als ulls i diem, ostres, i per on han de passar? Home, jo crec que també és necessari, jo ho apuntava abans al Sergio, aquest tancament del quart cinturó, que en diuen, la B40, per poder, d'alguna manera, aquest traspàs, ja no només entre els Vallesos, sinó entre la mateixa noia Vallès Occidental i el Vallès Oriental, sigui una sortida d'escapament, hi hagi una desconcentració també de vehicles. Per tant, s'han de millorar les infraestructures, sí, però s'ha de tenir clar quin és el mapa que volem i quina és la mobilitat. I el Ramon també ho apuntava molt, molt clarament, en l'àmbit de Sant Cugat podríem fer i podríem millorar aquesta infraestructura amb aquests dos transports intermodals, a l'estació de Bullpalleres i de l'Hospital General. Com? Doncs potenciant, per exemple, una estació central d'autobusos a la zona de Bullpalleres. D'aquesta manera, els autobusos interurbans en la pròpia ciutat de Sant Cugat ja no passarien pel centre de Sant Cugat, sinó que podrien tenir quatre parades, perquè els autobusos interurbans també congestionen, també van amunt i avall, podrien ser molt més ràpids, es podria millorar amb la velocitat, etc, etc. Evidentment, s'ha de tractar la mobilitat des d'un àmbit global i hem de ser curosos.
Partit Popular, per tancar aquesta ronda inicial.
Bé, jo crec que s'ha criticat de diverses maneres diferents la situació actual. Cada representant polític ho fa des del seu una mica, alguns amb més objectivitat, alguns amb menys. Està clar que hi ha problemes a Rodalies, està clar que a Rodalies li falta inversió, està clar que als ferrocarrils de la Generalitat també els hi falta inversió, però cal diferenciar que Rodalies té 462 quilòmetres de vies i ferrocarrils de la Generalitat 271, 134 estacions al primer i 91 estacions al segon. O sigui, la inversió que fa falta diàriament o anualment a la primera, amb diferència a la segona, és bastant diferent. No, ho dic perquè tu t'has centrat molt en Rodalies i dur-la més, com si no t'importés els problemes de l'altre, com si no existissin, i sí que existeixen i són molts, no? Vale. Sí, sí, l'acabo de fer, ja. L'acabo de fer, acabo de dir que falta molta inversió, vale, però com a tantes altres coses. Jo almenys he fet la crítica, tu no. A més, falten inversions en mobilitat en si, que ho deia el Ramon, ho deia el Pere, en mobilitat en si, perquè hi ha molta gent que a dia d'avui va en cotxe i aquesta realitat no es pot amagar. Va en cotxe a Barcelona a treballar o a altres llocs i no troba aparcament, i és molt difícil. Llavors s'organitzen uns pitotes a determinades zones on aparcar, com aquí, per exemple, la gent que agafava els ferrocarrils per anar a Barcelona no tenia lloc on aparcar a l'Hospital General, per exemple. I allà a l'Hospital General hi ha una solució així una mica transitòria, que és pues, aparcar amb un terraplen que hi ha allà, i bueno, pues, tot això és una realitat multiplicada en molts llocs de Catalunya on falta pues, un aparcament per deixar el cotxe i agafar un transport públic i no tenir de fer aquesta volta que deia la Mireia, que això sí que és molt cert, que hi ha molta gent que no, com no hi ha una intermodalitat, pues, té de fer unes voltes impressionants per arribar a un lloc que la distància són pues, 50 quilòmetres, però en comptes de tirar-se 3 quarts d'hora, pues, es tira hora i mitja o 2 hores per arribar, i això per anar a treballar pues, és insostenible, no? Perquè no es poden perdre 4 hores en transport cada dia. Bueno, són coses aquestes que s'han de solucionar. També el foment del vehicle elèctric, que sí que s'està fent en els últims anys, s'ha fet, però substituir a dia d'avui, doncs imaginem-se, substituir una quarta part o una cinquena part dels vehicles que van cada dia a Barcelona, que són de gasolina o dièsel, per un transport elèctric. Bueno, això milloraria bastant la qualitat mediambiental i bueno, tindríem menys problemes i al millor pues, tampoc caldria fer coses aquestes com la reducció de la velocitat, bueno, per no contaminar tant, però o sí, o a la vegada, però bueno, són coses que s'han d'implementar i no ho fem. I tots aquests problemes s'han de solucionar.
Hem acabat la ronda inicial, m'han demanat diversos torns de paraules, els demano més brevetat per anar agilitzant el debat. Esquerra Republicana, Iniciativa, la CUP, aniran tots tenint un torn de paraula, com vulgui.
Sí, de fet, això de la velocitat també té a veure directament amb la salut, perquè hi ha hagut també fa relativament poc, hi ha molts informes que ho diuen, la quantitat de gent que mor a l'any per culpa de la contaminació, i per tant aquesta també és una realitat, i per tant el tema de la reducció de la velocitat està fet amb aquesta intenció, i a mi aquestes mesures em semblen perfectes, però que no solucionarem si no tenim l'altra cosa resolta. Jo també crec que és un tema de cultura, deia el Ramon, és que ens falta cultura, i és cert, que passa que és el que deia al començament, el que no pots dir és fomentar el transport públic amb aquests paràmetres de que és un tema de salut, és un tema de sostenibilitat ambiental, si alhora no els dones a la gent eines perquè pugui utilitzar el transport públic, perquè clar, a l'hora de militar amb aquesta teoria segurament estaríem tots molt d'acord, però ens falten elements a la pràctica, com per exemple això que deien dels pàrquings dissuasoris a les entrades de la ciutat, que facilitaria això que deia. No sé si ho solucionaria del tot, però és probable que sí, no? Per tant, el tema important és que, jo dic, el debat és, a l'hora que vols establir aquesta cultura d'utilització del transport públic i de deixar d'utilitzar el vehicle propi, perquè clar, el tema de la bicicleta, de lo que es refereix a comunicacions fora de la ciutat, és més complicat, això ja ho diríem dins de la ciutat, que també és una altra raó, però ara el RAC parlava de fora, de com accedir a les ciutats i el temps que es perdia, doncs crec que cal alhora doncs, inversions clarament amb que el transport públic funcioni. I jo insisteixo en que aquí veig poques solucions, és a dir, hi ha un tema d'inversions, però també és veritat que, per exemple, l'intercanvi de l'Hospital del Volpelleres també depèn del Ministeri, això ho hem demanat 50 vegades des de Sant Cugat, no? Fa anys que ho estem demanant i tampoc no ho tenim, i després també dir que, clar, nosaltres sí que portem solucions, nosaltres demanem a DIF moltes vegades que ens traspassi les competències en aquesta matèria, llavors totes les crítiques es podrien fer directament a qui gestioni el tema quan ens ho traspassin des de DIF, però com que no ens ho volen traspassar, tenen moltes més línies, o clar, només faltaria, perquè que comptes totes les línies de que no ens han pogut traspassar les vies, vull dir, els quilòmetres de via.
Els demano brevetat, sisplau, Iniciativa.
Estic d'acord, de fet la proposta de transferir també l'he dita, i estic d'acord amb tu. El problema per mi no és que no estiguem donant eines per fer servir el transport públic, que no estiguem incentivant el transport públic, crec que sí que s'està fent, potser en poca mesura. El problema és que s'està incentivant massa el cotxe, que se segueix incentivant el cotxe, que que jo, Pere, no estic d'acord amb tu quan deies lo de la B40. La, més vies de per cotxe implica més cotxes. Això és així, està comprovadíssim. Sí, no té per què no. Espera un moment, no, és que està comprovadíssim, és a dir, ja, tots els estudis de mobilitat ho demostren. Igual que el tema de velocitat variable redueix la pol·lució, vull dir, i al principi hi ha molta gent que creu que no, però és així. Més vies de vehicle privat generen més vehicle privat, i això és així. Ara, i a més a més s'està promocionant el fet, no?, els plans pibes i aquestes coses, és a dir, ven el cotxe i compra-te'n un altre, i la qüestió del vehicle elèctric, més, no volem substituir més cotxes per més cotxes, encara que siguin elèctrics. Al final, el vehicle elèctric és una solució a mitges, tinguem-ho clar. El que hem de fer és no promocionar més el cotxe, i en tot cas promocionar el transport públic.
CUP i després Ciutadans, també després PSC, Partit Popular.
Sí, no, és que aviam, parlar de mobilitat tot és millorable, perquè, clar, com que la població va creixent, no?, es va construint, i quan es va dissenyar la xarxa tant de rodalies com els ferrocarrils i tot, doncs hi havia una població, després n'hi ha hagut una altra, tot va canviant, no? Podríem, si fem aquest debat d'aquí dos anys, hi haurà mil propostes per solucionar-ho. En tot cas, a mi, jo he dit, no, m'ha sorprès que parléssim focalitzéssim en els ferrocarrils, perquè sí que es van sardinat, els fan servir molts anys per baixar a Barcelona, però per mi no és el problema. O sigui, es podria augmentar la freqüència, evidentment, es podria fer més còmode i tot això, però per mi no és el problema capdalt. El problema capdalt és que sí que hi ha hagut una manca d'inversions claríssima en rodalies arreu de l'Estat, i a Catalunya molt especialment també, i no, això no és per tirar la culpa al PP en absolut, perquè també va ser el PSOE. O sigui, en els anys 2000 es va apostar per un determinat model de mobilitat conseqüent d'una determinada concepció econòmica que va en detriment de la majoria de la gent, tu deies les classes populars, però la immensa majoria de la població, i es va invertir de manera desmesurada en AVEs durant tots els 2000, primer el Partit Popular, després el PSOE, i després un altre cop el Partit Popular, i això ha anat contra la majoria de la població. I a més, aquesta construcció desmesurada d'AVE mai va anar a la d'informes tècnics, era una aposta política, no sé si política, també política econòmica, però en tot cas mai avalada per informes tècnics, i això està perjudicant seriosament a la majoria de la població, i això els qui des dels ministeris van fomentar-ho són els culpables, i haurien de fer una autocrítica molt forta, perquè ara és molt fàcil que tots anem buscant solucions, però durant una dècada s'ha prioritzat una cosa que no era necessària, i en canvi les coses necessàries, que són les rodalies, que és amb el que es desplaça la majoria de la població, doncs s'ha oblidat deliberadament. I aleshores, clar, tots podem buscar solucions, però hi ha uns quants que han gestionat aquestes coses i que han negligit de manera increïble.
Ciutadans i després PSC.
Sí, se han dicho bastantes cosas, irá por hacer más que nada puntualizaciones. Desde Ciudadanos creemos que es imprescindible el corredor del Mediterráneo, incluso por encima de las infraestructuras o de la apuesta por el AVE, es necesario el corredor mediterráneo. He hablado sobre todo antes en mi primera intervención de ferrocarriles, porque soy usuario, y creo que la mayoría de ciudadanos o de vecinos utilizan ferrocarriles porque Rodalías no termina de funcionar. Hay una pequeña puntualización a Ramón, que es que el plan PIB, estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero el plan PIB, digamos, ya no se ha renovado, ¿eh? Se ha acabado. Vale, ahora...
unos meses saldrá otro.
Vale, ahora, no saldrá otro. Pero visto desde el punto de vista macro, ¿la solución a largo plazo cuál es? Y más en una zona muy atomizada, más o menos, ¿eh? Lo que es Barcelona a nivel geográfico es pequeño, pero la población es muy elevada. Entonces, en ese tipo de contextos, funciona o tendría que funcionar el transporte público. Es que tiene que funcionar el transporte público. Y la inversión tiene que ser menos coche y más transporte público. Y eso tiene que ser inversión. Y Mireia, pues tienes parte de razón, y al final, en realidad, lo importante no es el que lo gestiona, sino que haya dinero. De nada sirve que hayan transferencias si al final la Generalidad no tiene dinero para luego para invertir. O sea que, al fin y al cabo, lo que necesitamos son inversiones, y esperemos que con la recuperación económica llegue. Y bueno, el tema del coche, pues yo creo que si los transportes... nosotros, es decir, si queremos que la población camine y utilice el transporte público, nosotros, desde el punto de vista político, tenemos que dar las herramientas, fomentarlo, tenemos que impulsarlo. Si no, el ciudadano, pues le costará tomar la iniciativa.
Pere Soler, que havia anat un torn.
Sí, a veure, hi ha molts apunts. La gent, per què es desplaça moltes vegades amb cotxe? Doncs senzillament perquè no té una oferta de transport públic per arribar-hi còmodament.
Miri, això és el que deia el president del RAC, ho dic per afegir, perdoni, eh? Creiem que els ciutadans han escollit el cotxe per necessitat, no per gust. La gent entra a la ciutat en cotxe privat perquè no té res més com a alternativa. Un usuari pot preveure més el temps d'embús que no els horaris de Renfe. Perdoni, disculpi.
La societat, eh? Tothom vol tenir una casa i un cotxe.
Disculpi, sí, segueixi, que l'he interromput, però volia afegir aquest apunt.
Mira, jo treballo a la zona franca, i l'única manera d'arribar amb 35 minuts a la zona franca és en transport privat.
És que la zona franca és especialment
complicada. A la zona franca treballen milers de treballadors.
Bueno,
a més, el passeig de la zona franca no està connectat encara.
En cotxe, vols dir?
En cotxe.
Pot no ser teu.
Ah, bueno, sí, clar. Pot
ser taxi.
Sí, clar, bueno, llavors encara surt més car.
Segueixi. No, però deixem que acabi. L'he interromput jo primer, més.
Podem parlar dels aparcaments dissuasoris al començament a les afores de la ciutat. Però si no prohibim l'entrada dels vehicles privats a la ciutat, aquests aparcaments no funcionaran. Mentre puguis arribar a la porta de la feina, a la porta de la botiga, a la porta de la casa, amb cotxe, la gent seguirà traspassant aquesta barrera i intentarà posar el cotxe on sigui. Per tant, dissuasori sí, però amb mesures complementàries, és a dir, fins aquí no pots arribar, com m'ha passat, per exemple, a Londres, no? Quan vivim en una ciutat que la gent, per fer 300 metres per anar a comprar el pa, agafa el cotxe i el deixa de qualsevol manera al centre de la nostra ciutat. I li és igual si vianetitzat, li és igual obstrueixi el pas o no. Per tant, és una mentalitat, és una qüestió de mentalitat i d'evolucionar. El PIC, el Pla d'Infraestructures de Catalunya, ja preveia totes aquestes intermodalitats, totes aquestes vies, totes aquestes. Però el PIC, que és de fa anys, si no hi ha inversions, no se veia absolutament de res. En aquest sentit. I molt breu, home, quan hi ha voluntat política les coses es fan, ja no per traspassos, sinó per inversions. Jo crec que, per exemple, no sempre es forada o es fan vies pel cotxe privat, sinó va haver-hi el PIC, el mateix PIC ho posa, i a més una aposta pel tripartit a intentar incentivar la construcció del túnel d'Horta i que fos bàsicament un túnel de transport ferroviari. Bueno, va fracassar.
No, parlo d'altres
infraestructures, eh? Si tu potencies un túnel d'Horta ferroviari, si potencies que es pugui fer la radial de Renfe, si tu potencies determinades vies, no tindríem evidentment la B40 que fos un vau que fa riure, sinó tindries una infraestructura que uneix uns territoris que són necessaris, que estiguin units i que no fa falta que passin per Barcelona. Jo parlava abans al començament de la centralitat de Barcelona i aquest és un dels problemes, haver fet vies que per anar a determinats llocs s'ha de passar per Barcelona.
Álvaro Benjam?
Bueno, sí, més o menys. El que no estic d'acord amb el Pere és amb la prohibició d'entrar vehicles a la ciutat. És una cosa, o sigui, per mi seria una mesura d'un alcance que superaria la realitat. I la realitat és que molta gent agafa el cotxe a Barcelona i té una plaça de pàrquing disponible, no sé si llogada o que la paga cada dia en un pàrquing.
No,
i, bueno, no, però hi ha molta gent que sí, acabo de dir que hi ha molta gent que ho fa. I és així, no dic que hi hagi molta altra que no ho faci, evidentment.
Sí.
No, però ara estem parlant de com afecta tot això a Sant Cugat. Pues a Sant Cugat hi ha molta gent que ho fa això, vale? I Sant Cugat és Sant Cugat. Està clar que el problema general és de molta envergadura, però el que ens afecta a Sant Cugat és que molta gent va cada dia, i a més, molta gent d'aquesta va per l'autopista de Cerdanyola, molta gent va pels túnels i molta gent va per la P7, bueno, per l'entrada a Barcelona pel sud, no? Pues, aquesta gent arriba allà i aparca a algun lloc, i aparca a llocs on els paga, suposo, perquè ningú té places disponibles gratis, no? Prohibir tota aquesta gent, llavors, bueno, col·lapsaríem els ferrocarrils de la veritat. No, és que no hi hauria lloc. Si avui, a les 8 del matí, ja els ferrocarrils, els trens estan plens, pots entrar, però estan plens.
En el cas de que hi haguessin uns aparcaments i dissuasoris a les entrades, eh? No estic...
Sí.
O sigui, sí, tu has de preveure que si tu prohibeixes has de garantir que la ciutadania pugui arribar als llocs. Per tant, transport públic de qualitat...
Sí, però hi ha milers de persones que entren cada dia a Barcelona a treballar.
Sí.
Milers.
Sí,
sí, sí, poden deixar el cotxe fora, però llavors s'ha de preveure el transport públic des d'allà fins a on hagin d'anar, perquè o porten la bicicleta al maletero o... No, o sigui, és una solució que té molts serrells, no?, a tractar, no?, i, bueno, no és fàcil, sí. I amb el tema del traspàs de competències que deia la Mireia, bueno, jo no estic d'acord que si I el Ramon també ho deia, que si es traspassés la competència de Rodalies, de la gestió de Rodalies a la Generalitat, estigués millor gestionada perquè tindria més inversió, perquè jo crec que més inversió no tindria, i el que li fa falta evidentment és inversió per manteniment. Un altre tema és que la Generalitat tingués diners a punta pala i els tingués disponibles allà per fer unes inversions i tal, que diguis, no, pues, hòstia, en aquest moment seria idoni que la Generalitat disposés per poder aplicar aquests diners allà, però no existeix.
Sí, sí.
No, has comentat que cal l'altre pas.
Iniciativa, la transparència evident d'aquest tipus, evidentment s'ha d'acompanyar d'un finançament, és a dir, no és només la transparència i la inversió, diguéssim, que la diferència està en que una gestió descentralitzada del transport públic és molt millor, i ja està. I per tant, un moment, decidir si s'ha d'arreglar una andana o s'ha de decidir una altra, que es decideixi des de Madrid, és més perjudicial que si es decideix des d'on està l'andana.
I més si des de Madrid es decideix
només l'Aves. Sí, ara acaba el Partit Popular i després la CUP, que havia demanat un to.
Sí, però és que el tema és que Renfe també té comandaments territorials, que també són els que miren quines deficiències té la línia en aquell moment.
No
sé si ho veuen gaire bé.
Espera, acabi Partit Popular, la CUP.
Intento acabar. La qüestió és que el tema és la falta de finançació, i la falta de finançació és deguda a la falta de diners, la falta de pressupost disponible, i això li passa el mateix a l'Estat i a la Generalitat. Hem passat una crisi i els ingressos no són els que eren l'any 2006, i per tant, bueno, és aquesta, quan tinguem més ingressos jo crec que segur que es fan aquestes inversions, no només a Rodalies, sinó amb altres infraestructures.
CUP, procés constituent?
El tema és que des del 2008 fins ara hi ha hagut menys diners, evidentment, a tots els nivells, per fer inversions, però és que el problema no ve des de l'inici de la crisi. O sigui, el tema és que quan n'hi havia, o sigui, el tema és que ara potser no hi ha recursos, però quan n'hi havia es van encaminar cap a una altra banda. Vull dir que això tampoc ho matem. Que ara no hi ha recursos, que anem amb molt pocs, això és evident, hi ha tots els nivells. I si no hi ha si un traspàs de competències no ve acompanyat dels diners per implementar les polítiques, no serveix de res, evidentment. Però no oblidem això, o sigui, l'aposta claríssima per l'AVE, no només en determinats punts que serien normal, sinó com a la cosa que faríem durant tota la dècada del 2000 per tal de connectar l'Estat en detriment de les Rodalies, és claríssim. O sigui, hi havia recursos, el que passa és que es van gastar d'una altra manera, però els recursos per executar el pla de Rodalies hi eren, arreu de l'Estat.
Sí, se seria anat un torn.
Sí, no, molt breument, és per apuntar, no? Abans deia, tot això és, hi havia abans el PSOE governant, no? I amb tota la raó, però el PSOE va fer una passa més endavant, i a més va acceptar la disposició addicional primera de l'Estatut, que era la reinversió...
La disposició addicional tercera,
sí. La reinversió d'allò que necessitava Catalunya en el pla d'infraestructures. No va complir-ho, però sí que en aquell moment es va assumir, doncs, que hi havia un dèficit d'inversió d'infraestructures. I això va ser el PSOE. Es va posar, i quan es va començar a intentar, recordem de la data del 2006 de l'Estatut, quan es va començar a treballar, vam tenir la crisi el 2010, que va impossibilitar. S'hagués hagut de començar el pla d'inversor abans del 2010? Evidentment. Però vull dir, com a mínim hi havia aquest reconeixement, i això sí que s'ha de puntualitzar.
Però havia el cepillado, eh?
Exacte.
No, però la disposició addicional tercera no es va cepillar.
Però no sé per què t'enfades pel PSOE, si tu ets del PSC, que és un partit que no és el PSOE.
T'estic dient que està constatat i està documentat que, a més, i està posat a la disposició addicional de l'Estatut, aquest reconeixement, t'estic dient que hi ha un reconeixement per part de l'Estat de que hi ha una manca inversora en el nostre país.
Tenim tants reconeixements que no serveixen per res, que sincerament...
Alguna cosa més? Volen afegir alguna cosa més? No? Doncs m'agradaria parlar del Parlament de Catalunya, que viurà avui una jornada amb el debat de la qüestió de confiança, que el president Puigdemont va convocar quan la CUP, recordin, no va donar suport als pressupostos del 8 de juny, després d'aquella jornada. La votació diuen que la té guanyada perquè la CUP ja ha avançat que hi està a favor, però el que s'espera de la jornada sobretot és que el president l'aprofiti per donar més detalls sobre la manera com s'haurà d'encarar la fase final del procés. La pregunta és saber si el president de la Generalitat anunciarà la celebració d'un referèndum d'independència o no s'acabarà de concretar. Els demanaria brevetat una opinió sobre la jornada que es viurà avui al Parlament, i ja tancarem la tertúlia perquè falten 12 minuts. Convergència, quan vulgui.
Bueno, crec que avui és un dia important, crec que cada grup ha de demostrar la seva responsabilitat política, i jo crec que superarà aquesta moció i que es podrà tirar endavant el full de ruta que el Junts per Sí, doncs, amb la col·laboració d'altres partits, té preparat, no? I per tant, doncs, apel·lo a la responsabilitat dels partits i res més.
Però hi haurà anunci de referèndum?
No ho sé.
CUP, procés constituent.
Sembla que sí, clar, bueno, almenys aquest matí...
Sí, és que depèn del que llegeixis.
Hi hauria, clar, no. Si llegeixes l'Alcázar, si llegeixes l'Alcázar segur que no. Bueno, no, l'Alcázar ja no existeix, ja ho sé, ja ho sé.
L'ABC, l'ABC, la Razón.
El Caso.
El meu avi era el Furtado del Caso. Sí. Bueno, la qüestió avui és, no és si creiem que se superarà, la CUP ha decidit ja que donarà suport. De fet, és que a mi el que m'estranyava va ser el simple plantejament de la moció de confiança després de dels pressupostos, perquè l'acord era per 18 mesos amb uns termes, i nosaltres, per tant, el debat ha sigut reduït a la CUP perquè un cop es va avalar el Puigdemont com a president de la Generalitat, doncs seguim avalant-lo durant 18 mesos, però crec que calen passos efectius cap a la ruptura, que és el que està esperant una majoria important de la població, i aleshores en aquest sentit avui seria interessant que el president Puigdemont digués alguna cosa del referèndum, perquè és que és l'única cosa que ens pot treure d'això, fer un referèndum. En aquest sentit, jo entenc que hi hagi un, bueno, no diré grups perquè a vegades diem grups per no al·ludir directament, diré un grup concret, que és el de Catalunya Sí que es Pot, i que n'hem parlat, que comparteix la voluntat d'exercir el dret a decidir, i que entenc perfectament que no comparteixin el full de ruta, les seves reticències, però crec que seria important que, mentre tots veiem que l'única eina per sortir d'aquí és fer un referèndum. I aquest referèndum ha d'estar avalat per la comunitat internacional, i la manera que estigui avalat és que hi hagi una majoria important del Parlament, doncs, que si suméssim, bueno, els que estem pel dret a decidir, doncs, seria interessant.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, yo creo que en España hay dos personas que intentan ganar tiempo. Muchas, ¿eh? Pero sobre todo el señor Pedro Sánchez, que me parece que no lo haremos, y el señor Puigdemont. A veces podéis decir que soy un poco friki, lo acepto, ¿eh? Imaginaos un catalán hace 10 años, ¿no? Entonces, digamos, se despierta, ¿no? Y lo transportan, digamos, al 2016, ¿no? Y le hablan de la DUI, de la RUI, de la CUP, de Junts per Sí, del PDC. La verdad es que no sabría absolutamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que simplemente esto es el día de la marmota, es intentar ganar tiempo. Al final era los tribunales, lo tenemos empantanado todos los tribunales. Hay una parte de la población en Cataluña que no llega al 50%, que creo, de verdad, y lo digo de buena fe, que no ha entendido que esa hoja de ruta no es mayoritaria por parte de la población, y que no se baja del burro y que lo que intenta es ganar tiempo. Por lo tanto, para nosotros el día de la marmota y más de lo mismo. Y como dirían algunos, pues el PDC o Junts pel Sí, pues de victoria en victoria hasta la derrota final.
Esquerra Republicana més.
Bé, el que no sigui majoritària, com que no ho saps, i t'agradaria que no ho fos, però no ho saps en realitat i no ho sabem ningú, perquè no han fet un referèndum, per això volem fer el referèndum. És que al final els vostres arguments, fins i tot sent el contrari dels que diem nosaltres, acaben anant al referèndum. Diu que, bueno, que la diferència, diu que és la mateixa situació de Pedro Sánchez amb Puigdemont. La diferència de Pedro Sánchez és que perd totes les eleccions com Ciutadans, més o menys, que cada vegada que hi ha eleccions va perdent, i la diferència és que Puigdemont governa el país perquè va guanyar la coalició que ara hi representa, va guanyar les eleccions d'ahir feia un any, i perquè a més Puigdemont té el suport parlamentari, en aquest cas de la CUP, que avui li tornaran a transmetre, diguéssim, en forma de vots en aquesta qüestió de confiança. Jo crec que hi ha una gran diferència. A vostè li agradaria que no hi hagués diferència, però hi ha una gran diferència, i com que precisament Puigdemont i el grup i la coalició que representa i el suport parlamentari que té, que fa que sigui un suport de majoria independentista al Parlament de Catalunya, doncs avui es tirarà endavant i s'explicarà fins a on estem disposats a arribar, que jo crec que hauríem d'estar disposats a arribar fins a tot arreu, és a dir, a fer aquest referèndum. I també és cert que hem de buscar la manera de que aquest referèndum sigui a banda de vinculant, perquè per tant s'hi pugui sentir reflectit fins i tot aquells que han de votar que no en el referèndum, perquè hi ha, nosaltres sí que som conscients que hi ha molta gent que evidentment no vol la independència de Catalunya, i que també tingui aquest aval a nivell internacional. I això és el que costa, i això és el que costarà, perquè si això fos fàcil o ja ens vingués donat, ja faria molt de temps que l'haguéssim fet, el referèndum. Precisament per això no sabem com afrontar-lo, perquè falten aquestes necessitats. Ara, el que no serveix, el que sí que no serveix, és dir, jo estic d'acord en fer el referèndum, però com que no ens el deixen fer, no el podem fer, perquè el dret a decidir com a tal, per exercir el dret a decidir no es demana permís, perquè si no ja no és el dret a decidir. Llavors és una altra cosa.
Ramon Gutiérrez, iniciativa.
Engla ha fet el meu discurs, exacte, paraula per paraula. O sigui, celebro que tornem a reconèixer que el referèndum no l'hem fet, i que per tant, sí, devies estar llegint el meu. El referèndum l'hem de fer, evidentment, i, bueno, però tornant al tema de la moció de confiança, Esperem, qüestió, perdó, sí, cert, perdó. Bé, nosaltres, bueno, com a Catalunya Sí que es Pot, evidentment no donarem confiança a Puigdemont perquè no li vam donar des del primer moment, no? Però si el que es proposa és un referèndum, doncs evidentment nosaltres hi serem, eh? I això ho hem dit des del primer moment. Hi ha qui ens vol fer fora d'aquest consens del referèndum, però nosaltres hi volem ser, i posant primer el referèndum i intentant això que deia la Mireia, precisament, no? Que sigui un referèndum vinculant, que els del no s'hi puguin sentir representats i que es pugui reconèixer internacionalment, etc. I senti nosaltres només, no ho aconseguirem, això, eh? S'han d'aconseguir moltes més coses. No, home, no, jo, però estem d'acord, però... No, a veure... Si és un referèndum impulsat per Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí que es Pot, tampoc és dos cinquenes parts del Parlament, que és el que ens permetia reformar l'Estatut, per exemple. No. Mireia, deixa'm acabar. Jo estic dient que estic d'acord en tirar endavant un referèndum, i si s'ha de proposar, nosaltres hi serem en aquesta proposta. De fet, el que ens sorprèn és que després d'haver aprovat unes conclusions del procés constituent on això no estava recollit, ara sí que es reculli, no? És a dir, no entenem aquest full de ruta per on va i per que cada dos mesos és diferent. Si es recull el referèndum i tal, doncs nosaltres tornarem a estar dins d'aquest consens que se'ns va fer fora, com dic, abans de l'estiu.
PSC?
Sí, bé, és evident que la qüestió moció de confiança és un capítol més d'aquesta publicitat d'aquest sufler independentista i d'aquesta anar cap a on no se sap a on, no? Són moments incerts, evidentment, en la política. Són moments per amagar una mica el que veritablement s'amaga a darrere. A darrere és la incapacitat de poder governar, la incapacitat de poder gestionar allò que el Parlament de Catalunya decideix, com per exemple el ple de la pobresa que es va celebrar i que segurament ens estem plantejant des d'alguns grups tornar-ho a presentar per la inoperància i la posada en marxa. I això és un exemple del que s'amaga darrere, que les verdaderes necessitats socials que té el nostre país en aquest moment no s'estan afrontant darrere d'aquesta amalgama independentista, ho deia el Ramon. Ni el 50...
Deixem acabar, si us plau. Jo valoraran els oients. Segueixi.
Ni el 50... No, parla així de Catalunya.
Si us plau, senyora Ingla.
Jo estic valorant una situació política respecte...
Deixem acabar el torn, si us plau. Acabi. Segueixi.
Vale. Quan, diguéssim, Junts pel Sí i la CUP no representen ni el 50% dels catalans, ens volen portar cap a la RUI. Miri, jo li diria al senyor Puigdemont que no es pot governar a cops de CUP, perquè el full de ruta, ho deia el Ramon ara, no el tenen ni clar. Junts pel Sí ja no saben ni què són ni qui són, senzillament, per no perdre, diguéssim, el que és la majoria del Parlament, utilitzen, i em sembla legítim que la CUP faci servir la seva majoria per ampliar això. Per tant, bueno, no ho sé. En tot cas, jo crec que tothom se n'enriu del que passarà aquesta tarda.
Partit Popular.
Bueno, no diria que estigui al 100% d'acord amb el que ha dit el Pere, però quasi. Bueno, estem en una escenificació que, evidentment, jo crec que no feia falta, també tenint en compte el suport de la CUP que té el president Puigdemont, no feia falta. I el que es fa avui és una escenificació, o sigui, teatre. No feia falta. I a més, que clar, nosaltres estem radicalment en contra de tot el que s'està fent en aquest sentit. Es vol fer veure que s'és molt democràtic, s'és molt demòcrata, explicant el per què hem de fer un referèndum, per poder exercir el dret a decidir, per poder tal i qual, no? Per ser molt democràtics, molt demòcrates, però des de fa molt de temps ja s'estan tirant endavant moltes iniciatives a nivell institucional, a nivell de l'administració, com si haguéssim ja de ser, com si ja haguéssim decidit que volem ser un país independent, amb un referèndum, el que sigui. Llavors, per què es fa? En realitat és perquè el resultat ens és igual. Serà sí o sí amb els partits que estan governant avui, i ens amaguem darrere d'aquesta voluntat de demanar al poble, de demanar escoltar la veu del poble via urnes. i no és veritat. Llavors, si volem de veritat demanar o saber la voluntat del poble, perquè ja estem actuant com si ja la sabéssim, aquesta voluntat. Bueno, doncs això és el que estem fent, i tot això és una distorsió de la realitat.
És que em sap greu perquè falta un minut, ho haurem de deixar aquí, em sap greu. És que també tenia altres temes per parlar. Teníem les declaracions de Felipe González, que ha afirmat que Sánchez li va dir al juliol que s'abstindria en l'investidura de Rajoy, però és un tema que ens quedarem pendents. Escolti, Susana Pellicer, Ignasi Bea, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Ramon Gutiérrez, Pere Soler i també Álvaro Benejam. Moltíssimes gràcies als 7 per haver vingut. Ens veiem la setmana que ve. Bon dia.
El gall del monestir.